Amb aquest missatge ho deixem aquí. Que vagi bé la Renaixença, feu bondat.
Gràcies.
Adéu.
Adiós.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. La Comissió Europea deixa fora Osona, el Lluçanès i el Segrià de l'àrea amb restriccions a les exportacions per la pesta porcina. Les autoritats europees mantenen una zona de seguretat de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès, que inclou 91 municipis de 8 comarques. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Més municipis afectats per restriccions per decisió de Brussel·les, però Osona en queda finalment fora. La Comissió Europea ha publicat avui la delimitació, que amplia a 91 localitats de 8 comarques, la majoria del Vallès Occidental, Oriental i Baix Llobregat, però també del Barcelonès, Maresme, el Penedès, Anoia i Bages. La Comissió Europea assegura que les mesures d'emergència provisionals per contenir la malaltia s'hauran d'aplicar fins al 28 de febrer. Argumenta també la delimitació acordada avui amb la intenció de prevenir qualsevol pertorbació innecessària al comerç interior de la Unió Europea. Osona i el Lluçanès, de les més importants de Catalunya per densitat de caps de bestiar, juntament amb el Segrià, podran seguir exportant. Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Afegim precisament que aquest matí han trobat un senglar mort al recinte de la Universitat Autònoma de Barcelona, a la zona 0 del brot de pesta porcina africana. Ara hauran de retirar l'animal i se li farà la biòpsia per determinar si estava afectat per la pesta o no. Anem cap al campus de Bellaterra, Marta Vallès. No tenim a punt aquesta... Ara sí, sembla que sí, endavant, Marta.
Està reunit al voltant d'un arbre en un racó verd del campus. Hola, bon dia. Deia que el senglar, que no és molt gran, està mort arraulit al voltant d'un arbre en un racó verd del campus. Ha passat inadvertit pels estudiants que eren a prop fins que agents de seguretat de la universitat han tancat la zona on és i impedeixen acostar-s'hi. L'animal haurà de ser retirat, com tots els que es troben morts a la zona, pels equips que van amb EPIs i amb totes les mesures de seguretat davant el risc que la malaltia s'escampi. Sembla que hauria estat un treballador de la UAB que ha trobat l'exemplar i que ha alertat els serveis d'emergència. La UAB es troba dins el perímetre delimitat com a focus d'infecció i vigilància. A tot el campus, de fet, les zones de pícnic i els espais verds estan tancats. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Universitat Autònoma.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El sotsdirector general d'emergències del govern valencià, Jorge Suárez, assegura davant la jutgessa de la Dana que va plantejar l'enviament de missatges és alerta a la població 3 hores abans que es fes efectiva l'actuació. La catàstrofe, recordem-ho, va fer 230 morts al País Valencià. El responsable d'emergències declara avui davant la jutgessa que porta el cas. Jutjats de Catarroja, Alba Barbosa, bon dia.
Bon dia. Jorge Suárez va plantejar enviar un missatge als mòbils de la població poc després d'haver començat la reunió del CECOPI. També ha declarat davant la jutge de Catarroja que va ser Salomé Prades, l'exconsellera imputada, qui va demanar tallar la connexió telemàtica de la reunió. Prades assenyala els tècnics d'haver endarrerit el llançament de l'alert i d'haver-se discutit sobre el contingut del missatge i la zona geogràfica on s'havia d'enviar. Alba Barbosa, Catalunya Ràdio, Catarroja.
Austràlia prohibeix l'ús de xarxes socials entre els menors de 16 anys. La normativa, pionera a nivell mundial, entra en vigor el 10 de desembre i empreses com Meta, propietària de Facebook o Instagram, comença a restringir l'accés a les seves plataformes als usuaris de menys de 16 anys. Altres empreses com TikTok o YouTube també han començat a desactivar o eliminar comptes d'aquests usuaris. El govern australià defensa la prohibició com una mesura de protecció perquè considera que els adolescents són especialment vulnerables davant l'exposició de continguts inapropiats, el ciberassetjament o l'explotació de dades personals.
A les Garrigues, després de mig any d'investigació, els Mossos han detingut un veí de Castelldans acusat d'atropellar mortalment un home del Soleràs de 82 anys i haver fugit després del sinistre. La víctima la van trobar sense vida a l'entrada del poble amb un fort cop al cap. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. La detenció es va fer dimarts al matí. L'home està acusat d'homicidi imprudent. Ho avança el diari Segre i ho confirmen els Mossos. El cas es remunta al 17 de maig, quan a quarts de 8 del matí un conductor va trobar el cos de la víctima estesa al costat de la carretera, a prop de la cooperativa del Soleràs, a l'entrada de la localitat. Era un home de 82 anys que acostumava a sortir al matí a caminar. Ningú havia vist què havia passat i es va obrir una investigació per determinar si la mort havia estat accidental per una caiguda o si un vehicle l'havia embestit i havia fugit amb la consegüent omissió del deure de socors. En aquests mesos, els Mossos han reunit elements incriminatoris que apunten que la víctima va ser atropellada i n'han detingut el presumpte autor, un veí de Castelldans, també a les Garrigues. De moment, el jutjat manté el secret de les actuacions. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
Esports, Marta García.
Dia de Copa, on se completa la segona ronda amb eliminatòries per a tres equips catalans. A les 7, Atlètic Balears Espanyol i Sabadell Deportivo. I a les 9, Sant Andreu Celta. Ahir, eliminació del Girona i del Reus en perdre contra l'Ourense 2-1 i contra la Reial Societat per 0-2, respectivament. En la Lliga, la victòria del Madrid ahir al camp de l'Atlètic Club per 0-3 ajusta la classificació al capdavant. El partit és avançat a la 19a jornada, quan els blancs, com el Barça, estaran disputant la Supercopa. El Barça, precisament, segueix líder amb 37 punts, un més que el Madrid. El Barça d'handbol fa un pas més cap a la classificació directa per als quarts de final de la Lliga de Campions, després d'imposar-se al PSG per 38-33. Els blaugranes se consoliden en el segon lloc del grup. En el Mundial Femení, Espanya se la juga avui contra Islàndia en la segona jornada de la fase principal del Mundial d'handbol que se disputa en Alemanya i els Països Baixos. El Sabadell, eliminat de la Champions de waterpolo després de la derrota 9-11 contra el Hannover alemany en la cinquena i penúltima jornada de la fase de grups, que, com deiem, ja deixa els ballesans sense opcions. I avui, en l'Eurocup de waterpolo també masculina, dos equips catalans tenen avui partits: Šibenik de Croàcia, Terrassa, i Dinamo de Bucarest, Barcelona.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Llora i esconde la herida abril i ara no respondo.
Amb aquesta música ens situem a Sevilla l'any 82 i la història de dos germans. Un, el Miguel, és un delinqüent, l'altre, el Sabino, és policia. El Miguel està obsessionat a obtenir prou diners per comprar la finca on creu o on sap que està enterrat el pare que la Guàrdia Civil va matar quan tots dos, quan ell, el Sabino i el Miguel, i quan tots dos eren nens. El Sabino vol deixar la feina, en canvi, i anar-se'n a viure a Portugal. Insistim, dos germans, un és lladre, l'altre és policia, i a partir d'aquí la història que explica la pel·lícula Golpes. Un dels intèrprets de la pel·lícula, el que fa de policia, és el Luis Tosar. Luis Tosar, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bien.
De moment, ara dèiem a micro tancat, les sensacions amb la pel·lícula acabada són bones?
Són bones, sí. Si estamos contentos, yo creo que hicimos la película que queríamos hacer, claramente. Ha sido, la verdad, un viaje muy, muy bonito con Rafa. Rafa Cobos, su primera experiencia en la dirección, pero una larguísima experiencia como guionista, que hemos asociado durante mucho tiempo a las películas de Alberto Rodríguez. Y ha sido un gratísimo descubrimiento para mí. Y aquí tenemos Golpes, que yo creo que es una película que tiene muchos mimbres de thriller, muchos mimbres de cine kinky y cosas por el estilo, pero que no dejan de ser una muy buena excusa para ver una película que básicamente va de lo que acabas de contar, de los hermanos, que uno de ellos tiene un objetivo muy claro, encontrar los restos de su padre, y en esa aventura intenta liar a su hermano, que no puede estar más a las antípodas de esa posición, ¿no?
Ara ho deies tu, és a dir, s'està parlant molt que és una pel·lícula que recull la tradició del cine kinky, però sense desmereixer el cine kinky, que és un cine molt reivindicable, crec jo, aquesta té una altra capa de complexitat, o fins i tot dues capes de complexitat més, no?
Sí, yo creo que el cine kinky era un cine casi retrato de época, muy áspero, muy, sí, sí, muy duro en cierto sentido, y yo creo que Rafa agarra, digamos, esos elementos, pero los pasa por un tamiz muchísimo más poético, por así decirlo.
¿No? És que, a més, el Rafael Cobos, que ha fet, com deies, una llarga trajectòria de guionista, jo li recordava sobretot La Isla Mínima, que trobo que té encaixen bé amb aquesta pel·lícula. És a dir, podria ser una doble sessió.
Sí, de hecho, ellos se han especializado casi, te diría, un poco en la etapa de la transición,
sí,
¿no? Entre esto,
sí,
Modelo 77 también,
sí.
han estado ahora con Anatomía de un instante.
Exacto.
Están orbitando, digamos, en esa zona temporal. Y se está haciendo Rafa directamente un experto en contar estos tiempos. Pero es verdad que creo que, de alguna manera, ha llegado el momento, desde hace un tiempo a esta parte, en que hemos empezado a tener la necesidad de revisitar una época que hasta ahora se había contado siempre desde el consenso, y bueno, y ahora empieza a necesitar quizá una cierta revisión, ¿no?
T'anava a preguntar això, de per què hi ha aquesta tendència a revisar això. Tu creus que és perquè ha arribat un moment que hi ha, pel que sigui, per maduresa, per ganes...
Sí,
per...
y porque yo creo que ha empezado a hacer un poco de aguas. Porque nuestra democracia ha resultado que no es tan buena y tan sana como creíamos. Y yo creo que los protagonistas de esta época y los protagonistas de ese cambio y de esa transición, y creo que hicieron muy buen trabajo en ese momento, pero es un trabajo que yo creo que seguramente habría que habido empezar a realimentar hace tiempo. Y quizá nos hemos relajado demasiado y ahora empezamos a notar los efectos de que quizá esta democracia necesita un poquito de reforma, un poquito de emplasto por aquí, alimentado por allá, cosillas, ¿no?
Però això que deia, que té aquesta pel·lícula Golpes té unes capes de profunditat igual superiors al cine kinky, tot i que el cine kinky també parlava d'aquestes coses, també parlava de la brutalitat policial, també parlava de les diferències de classe, del voler sortir del barri, ¿no?
Sí. No, yo estoy convencido de que era un retrato social buenísimo y brutal, y además en presente. Quiero decir que cuando ellos lo hicieron, estaba pasando. Y creo que es un documento maravilloso para revisar a día de hoy, porque nos habla de una realidad que no está tan lejos. O sea, hace muy pocas décadas España era eso, ¿no? Entonces creo que ha sido muy acertado utilizarlo como un vehículo para llevarnos a una España en reconstrucción, como estaba ocurriendo en ese momento, pero pasado por otros lugares y añadiendo unos ingredientes, como puede ser el tema de la memoria, que quizá en aquel momento para nosotros no era tan presente, pero ya estaba.
Clar,
había mucha gente buscando a sus familiares.
Això anava a dir, és a dir, el punt de partida és un desaparegut, una persona desapareguda. A mans de la Guàrdia Civil. O sea, sí. Desapareguda, vull dir assassinada.
Assassinada, sí.
Sí.
Represaliada por la Guàrdia Civil en plena posguerra.
Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. ¿Lo conoces como si fuera tu hermano?
Salió de la cárcel hace un par de semanas.
Dicen que está ahí.
¿Cuánto quiere por el terreno?
Muchos millones, no lo tiene.
Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo.
¿Cómo lo sabes?
Que llevo años buscándolo. Lo voy a sacarlo y enterrar como se merece.
Que también era tu padre, Sabino.
¿Qué quieres que haga? Que te deje robar. Para que me den la anticipada tengo que detenerte. ¿Me vas a disparar?
¿Y tú?
Aquesta tensió entre els dos germans, que jo crec que és de les coses que a mi més m'han agradat de la pel·lícula, hi ha, entre tu i el Jesús Carroza, hi ha, no sé si dir química o hi ha alguna cosa, no?
Bueno, nos conocíamos de tiempo atrás.
Sí.
Ya habíamos... la primera vez que trabajamos juntos fue en Celta 211.
Claro, sí.
Luego volvimos a coincidir en El Niño. Además, en El Niño tuvimos tiempo para convivir porque fue un rodaje de los últimos rodajes largos que todavía duraban semanas. Y en Algeciras, allí muy concentrados, y fue una experiencia muy interesante. Y entonces, bueno, creo que todo eso finalmente sumó para ahora poder construir esta relación, ¿no? Es decir, que había algo que ya estaba detrás, que nos convenía, que nos venía muy bien, que nos hacía cómplices y que aportaba mucho a esta relación de dos hermanos que durante mucho tiempo han estado muy alejados en todo, en lo ético, en lo moral, en lo ideológico, en lo social, pero que no dejan de ser hermanos, ¿no? Y la llamada de la sangre pues parece que a veces funciona, ¿no?
Deies una cosa, els rodatges ja no són llargs, ja s'han escurçat tots,
mucho
ja?
Más cortos.
Sí, ¿eh?
Sí. Ya desde hace años. Antes la media normal de duración de un rodaje era como mínimo 8 semanas. Esto hace años ya que no es así en absoluto. Ahora ya estamos entre las 6-5, a veces con suerte una se hace de 7 y ya es un rodaje hermoso.
¿Y això per vosaltres, als actors, us ho posa més difícil?
Se lo pone más difícil sobre todo a los directores, porque tienen que ir muchísimo más rápido en general con todo, y luego es verdad que a veces uno bueno, le gustaría tener un poquito más de tiempo para desarrollar algunas secuencias en concreto, ¿no? No todas, porque no todas necesitan tanto tiempo, pero hay momentos en los que uno agradecería igual tener un día completo para dedicarle a una escena, y ya rara vez es así.
Y això és econòmic, eh? Això és...
Sí. Básicamente
el cambio,
sí.
Es que el cambio.
Sí, no, y que todo ha subido una brutalidad de precio. Yeah. Y de repente, por ejemplo, después de la pandemia hubo un incremento de los costes brutal. O sea, te diría casi en torno a igual a un 30% de lo que de antes de pandemia.
Tornant a la relació a la pel·lícula que tens amb el Jesús Carroza, que fa del teu germà, com a actor és complicat afrontar una relació com la que tu deies? És a dir, són dos personatges que no tenen res a veure, que estan en bàndols socials i legals diferents, però que s'estimen, no? Que hi ha un afecte i fins i tot potser una comprensió en l'altre, no?
Sí, o sea, yo creo que hay algo que está por encima de todo y que tiene que ver ya no solo, creo yo, con los hermanos, creo que tiene que ver con la especie humana. Y es una cuestión de voluntad también. O sea, entenderse es posible, entenderse está, digamos, dentro de nuestros genes. Creo que estamos dotados como especie para entendernos entre nosotros. Estamos dotados de una cosa maravillosa que se llama empatía, pero que también hay que trabajar, hay que entrenar y hay que tener voluntad por cultivarla. Y creo que finalmente la historia de estos dos hermanos, tal como se cuenta en la película, es la historia de este país también. En este caso, hay voluntad de entenderse y de quererse. Y no quiero hacer spoilers, pero...
No, yo no me di.
Pero algo hermoso ocurre ahí hacia el final de la película, cuando va avanzando, y creo que sería hermosísimo también que ocurriese en este país, pero hace falta voluntad, ¿no? Voluntad de todos, evidentemente.
Jo quan mirava la pel·lícula, de la mateixa manera que trobava una relació fins i tot estètica amb la Isla Mínima, hi havia moments que em donava vibracions de Hit, de la pel·lícula del Michael Mann, i vaig pensar, té nassos, perquè a més tu has treballat amb Michael Mann, vull dir que tot queda ben enllaçadet, diguem-ne, no?
Sí, bueno, y de hecho esto es una de las cosas que creo que yo le comenté primero a Rafa, de que me recordaba Hit, me recordaba un poco esta cosa de personajes que inevitablemente sabes que se van a encontrar en algún momento y que deseas y no que se encuentren, ¿no? Sí. Y que además están efectivamente en cada uno en un lado de la ley y van progresando en ese sentido. Y Hit es una de mis pelis preferidas.
Sí, ¿eh?
Sí, me maravilla esa película.
Y cuando trabajas con Michael Mann, de alguna manera, li dius, esgota, yo es que era muy fan.
Sí,
así, ¿eh?
Sí, hostia, claro, te imagínate. O sea, yo ya era fan de Miami Vice de la serie.
Home, i tant.
Y luego, claro, era muy fan de Michael Mann, además de esa cosa disruptiva que él tuvo cuando entró en haciendo cine, que de alguna manera también traía muchos elementos de la televisión a nivel técnico, ¿no? Y esa manera que tenía él de rodar, que ahora ya ha sido adoptada por muchísima otra gente, ¿no? Pero creó escuela en su momento, y yo cuando tuve la oportunidad de trabajar con él, vamos, fue evidentemente lo primero que le dije. No quiero ser aquí fan fatal, pero
sí,
vamos.
Exacte.
Pero es preciso que lo sepas.
Doncs jo no anava a ser el mateix amb tu, però primer que no soc molt fan, però jo trobo que aquella Miami Vice és una pel·lícula molt reivindicable. És a dir, quan es parla allò de les adaptacions de la tele al cinema, trobo que de vegades se la deixa una mica de banda, quan jo trobo que és...
Sí, una pel·lícula un poc afrancesada, quizá,
sí,
no?
Sí, però és una adaptació molt intel·ligent, jo crec.
Sí, sí, a ver, él era el... Yo creo que estuvo muy bien haciendo lo que hizo, entre otras cosas, porque él ya había hecho lo otro, ¿no? Y el otro Miami Vice era también suyo, entonces me parece que esa visita que volvió a hacerle la hizo desde un lugar que era muy interesante.
¿Te agrada hacer de policía?
Cuando es este tipo de policía, cuando es un policía que al que pasa algo más que simplemente investigar o solucionar casos, sí. Sí, me gusta.
Ho dic perquè jo tinc la sensació que tu has fet diverses pel·lícules en què has fet de policia on hi ha un cert plantejament intern dels límits i de quins codis hi ha, i en canvi, per exemple, parlaves de la celda 211, quan parles, és un altre paper, és un paper d'algú que viu al marge de la llei, però que també té uns codis ètics molt concrets, diguem-ne, no?
Sí, a ver, los personajes se hacen interesantes cuando les pasan cosas, básicamente. Entonces, si son planos y no tienen un conflicto especial, pues básicamente son relleno o son accesorios para contar otra cosa, ¿no? Entonces, creo que da un poco igual que estén a un lado o a otro de la ley, creo que da un poco igual la profesión que desempeñen, siempre que les ocurra algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso Sabino me pareció un personaje muy interesante porque también es desconcertante, es un tipo que es policía, que viene del franquismo, que tiene una manera de manejarse casi con una absoluta impunidad, pero al mismo tiempo es un tipo que tiene una sensibilidad muy especial, muy anómala para el tipo de, para ese estereotipo, digamos, de personaje que uno podría pensar de entrada, ¿no? Y seguramente se heredada por su padre, ¿no? Mm. Una querencia por la literatura, por la poesía, que finalmente se convierte casi en una tabla de salvación para él. Es casi lo único que lo puede sacar de ahí y que le hace creer en su hermano.
Molt sovint, els teus papers, quan et veiem, és gairebé tan important el que dius com quan no dius res. Ja. Les mirades, no? De dir, entendre aquell personatge. Com es treballa, això? Si es que es treballa.
No, te iba a decir una cosa, que yo tuve una sensación muy grata cuando vi la película. Ya la tenía, evidentemente, con el guión, pero cuando vi la película, y se lo dije a Rafa, porque tuve la sensación de que estaba viendo cine adulto, en el sentido de que últimamente estamos ya... Se nos está acostumbrando demasiado a explicar todo.
Todo mastegado.
Todo. Y todo está demasiado contado, a mi modo de ver, ¿no? Nos hemos acostumbrado a un tipo de consumo en el que, evidentemente, tiene mucho que ver la manera en que consumimos, la rapidez con la que consumimos, y eso influye en cómo se cuentan las cosas. Y las cosas se cuentan de una manera muy sobreexplicada, para que todo el mundo lo pueda entender rápido y sin dejar demasiado espacio para la elucubración, ¿no? Y es muy agradable cuando ves una película en la que queda el espacio como espectador para construir la tuya propia. Y yo creo que el cine tiene mucho que ver con eso. Tiene quizá más que ver con los silencios que con lo que se dice. Y con lo que ves más que con lo que oyes también, ¿no? No deja de ser una pieza audiovisual. Es importante que se oiga y que se vea, pero que te dejen espacio para hacerlo, ¿no?
Y fugir de los tópicos, ¿no?
Sí, huir de los tópicos y que no se tenga que verbalizar todo lo que ocurre, ¿no?
Sí, jo pensava, quan jo penso en tòpics de cinema, sempre penso en Sin Perdón, la pel·li del Clint Eastwood, que és una pel·lícula que, em van dir una vegada, jo tenia un professor a la facultat que em deia, és una pel·lícula que tracta l'espectador d'una manera molt intel·ligent, perquè parteix de dient, jo ja sé que hi ha una sèrie de coses d'aquesta època, de l'Oest, que ja te la saps. Jo t'explicaré què passa després, què passa quan aquests pistoleros es fan grans, diguem-ne, no?
Claro.
I això és molt reconfortant per l'espectador, no?
Sí. Coño, yo creo que hay un público que es un público muy adulto, es un público experimentado, un público que ve cine habitualmente y que no necesita que le expliques todo con pelos y señales, ¿no? Y luego yo creo que es interesante, además, que se le deje el ejercicio al espectador, porque no somos tontos, ¿no? O sea, la gente no es idiota, no hace falta que uno tenga que decir todo lo que está haciendo. O sea, ya se ve lo que estás haciendo, ¿no?
De fet, a la pel·lícula, a Golpes, hi ha una escena del sopar en què estàs tu i el teu germà amb les respectives parelles, que aquí es sobreposen diverses tensions, no? La tensió de tu amb la teva parella de la pel·lícula, la tensió amb el teu germà, per descomptat, familiar i de feina. Vull dir que és una escena que suposo que també deu ser complicat de fer per part dels quatre actors.
Bueno, era un poco el tronco de la peli, por así decirlo, ¿no? Todo confluía hacia ahí y después todo salía de ahí, de alguna manera. Entonces, sí, fue una secuencia que yo creo que cuidamos especialmente y en la que se jugaban muchos elementos que son muy decisivos en la película y que tenían que quedar muy bien. Entonces sí, la tratamos con mucho cariño, la disfrutamos mucho también, se le dedicó el tiempo necesario para hacer, y con algún que otro inconveniente, como por ejemplo la lluvia, que estábamos rodando ahí en esa parte de la secuencia que tiene en el balcón, y en Sevilla no paraba de llover por alguna razón este año. En febrero llovía todos los días, era algo increíble. Yo no sé si era porque éramos mucho equipo gallego que fuimos allí desplazados y no sé si quería que nos sintiésemos como en casa, pero fue increíble. No dábamos crédito con eso. Entonces había mucho ruido de fondo de lluvia que en algún momento nos complicó la situación, pero yo creo que quedó muy bien en la peli, es una escena muy bella. Muy...
¿Y había part de improvisación? ¿Os dejaban marge a la improvisación?
Algo, pero no tanto. Pero cuando tú lees un guión tan maravilloso como el de Rafa con Fernando Navarro, coescrito, tampoco te planteas demasiado que haya que improvisar. Dices, joder, esto es tan hermoso que vamos a intentar hacerlo bien. Lo que hay, y que además está tan pensado, tan sintetizado y tan bien contado, dices, joder, intentemos no joderlo, ¿no? Lo que pasa es que luego es cierto que tienes a uno de los guionistas allí, contigo como director, poniéndole andamios a todo eso que ya está en el papel y ayudándote a construirlo con el personaje, y esto es un lujo que no siempre ocurre, ¿no?
Parlant del teu personatge, del Sabino, a la presentació del Festival de Cinema de Valladolid, deies que, no sé si et vas inspirar, o et recordava una mica el teu pare, el teu propi pare?
Bueno, me pasó que cuando vi la película acabada, de repente, joder, claro, me vi a mí dentro de unos cuantos años y...
Ah, veient la película, no abans, diguem-ne, va ser veient la película.
Sí. Y veía a mi padre, claro. Uno inevitablemente se va apareciendo cada vez más a sus progenitores. Entonces, sí, y de alguna manera Sabino lo reconocí en esa generación, en la generación de mi padre, de lo que tuvieron que vivir, de cómo han tenido que desarrollarse como personas, de las pocas herramientas emocionales que han tenido para salir adelante. Y de algunos momentos que yo he visto en él y en amigos suyos del sufrimiento de no poder expresar todo lo que les ocurría, ¿no? Cuando las cosas no iban bien, por ejemplo.
Ho dèiem al principi, la pel·lícula comença amb un punt molt, molt dolorós en la història d'Espanya, com és els morts enterrats en cunetes, en descampats i tot això. A tu, que ets algú que no has tingut mai por de donar opinió, fins i tot política, a l'hora de triar els papers, però fins i tot en entrevistes com aquesta, et preocupa, et fa patir que hi hagi moments en què es qüestioni fins i tot allò, que hi hagi un negacionisme per part de l'extrema dreta, sobretot?
Sí, bueno, evidentemente, yo ya nos... estamos viviendo un tiempo súper, súper, súper extraño, y a mí me produce mucho dolor de corazón, sobre todo escuchar a chavalitos de 14, 15 años reivindicando la figura de Franco, como si ese señor no hubiese sido el que un 18 de julio se alzó en armas para reventar a un gobierno legítimo, provocó una guerra de 3 años en este país que todavía seguimos pagando en dolor y con gente todavía enterrada en cunetas. No sé si realmente identifican que es la misma persona. O sea, no sé si identifican que este señor sometió a este país a 40 años de sufrimiento, de oscuridad y de retraso con respecto al entorno y que provocó muchas muertes. Me parece terrible. Y me parece terrible que además solamente por puro rédito político haya mucha gente trabajando para que esto siga ocurriendo así. Es muy triste lo que está ocurriendo en este país, la verdad.
L'altre dia sentíem una entrevista amb l'actriu Jennifer Lawrence que li preguntaven com és que ja no parles de Donald Trump. I ella deia, vaig parlar molt, m'ha quedat molt clar que la gent, o hi ha una part molt gran de la gent que no li interessa el que opinem les persones que ens dediquem a la cultura, i per tant jo prefereixo ja no dir res i no afegir a la divisió.
Bueno, está bien, lo respeto.
Pero no es lo teo, digamos.
No, o sea, yo entiendo que a la gente no le interese nada lo que yo pueda opinar, evidentemente. Ni siquiera aspiro a eso. Pero entiendo que yo tengo derecho también a expresarme y expresar sobre todo lo que ocurre en mi vida, que es la vida de un ciudadano, y la vida de un ciudadano se ve afectada por la política. Y yo, bueno, considero que es sano que uno pueda expresarse libremente, igual que los otros también. Quiero decir que cuando hay además este discurso del que es que ahora ya no se puede hablar en ningún sitio, dices, bueno, perdón, pero creo que es justamente la era en la que se puede hablar de todo en cualquier lado, y a veces peligrosamente. Hay discursos que sí, a mí me da miedo que se puedan expresar de manera libre, pero lo pueden hacer.
Tu t'expresses, ho dèiem ara, no només en entrevistes com aquesta, sinó en els projectes. Ara has estat en un documental sobre la violència vicària, per exemple.
Sí, bueno, que es otro de los grandes temas invisibilizados en este país y que es demoledor, por otro lado. Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque es una locura. Además está contado desde una persona que tristemente ha tenido esa experiencia de primera mano. Y María Bestar, la directora. Y es terrible porque te da la medida también de la hipocresía de este sistema, ¿no? De lo poco que nos gusta mirar la suciedad que tenemos debajo de la alfombra y lo que nos cuesta. Y cómo el sistema judicial es un sistema muy acartonado en que para ciertas cosas todavía le falta una evolución grande.
Es diu No estàs loca, la verdad sobre la violència vicària. ¿En què consisteix la teva participació en aquest
documental? No, hemos participado también Eduard Fernández.
Eduard Fernández, Jordi Planas.
Jordi Planas y nosotros leemos declaraciones de derechos humanos, que están, o sea, quiero decir, son literales. ¿No?
Sí.
Es que hagamos interpretaciones ni nada por el estilo. Es la lectura literal que aparecen salpicadas durante todo el documental entre entrevistas con gente que ha sufrido violencia vicària de la manera más extrema, además. Hay testimonios que son desoladores.
¿En qué trabajas ahora, Luis?
Pues ahora mismo estoy rodando en Panamá. Estoy rodando una película que se llama Sucedió en enero, con un director panameño, que es director novel también, y basado en una obra de teatro que escribió su madre, Mireia, que trata de un suceso que ocurrió en 1964, el 9 de enero, un intento que hicieron los estudiantes del Instituto Nacional de poner la bandera panameña al lado de la norteamericana, algo que estaba contemplado en el Tratado uh-huh. Bilateral, pero que hasta ese momento no habían hecho los norteamericanos, evidentemente, uh-huh. y acabó con muertos. Uh-huh. Acabaron con 21 chavales asesinados por el ejército norteamericano. Uh-huh. Ese es el momento en que empieza el movimiento nacionalista panameño para intentar recuperar el canal y la independencia como país total.
Uh-huh. ¿Et consideres afortunat per anar fent feina, no parar de treballar?
Muy afortunado. Sí. Sí, sí, muy afortunado, porque en esta profesión hay un porcentaje de ocupación bastante bajo. Uh-huh. En el mundo de los actores.
¿Alguna comèdia en perspectiva? Et diré perquè t'ho pregunto, però per curiositat.
Que en principio no.
No. El que passa és que, no és per ensabonar-te, però és que tu ets protagonista d'una pel·lícula per la que jo hi tinc una debilitat tremenda, com és Inconscientes.
Ah, hòstia, clar.
Jo és que és una pel·lícula que em té... La vaig veure i em va robar el cor. Em va robar el cor. I encara ara la miro de tant en tant,
Ja, bueno, m'encantaria volver a fer algo así. O sea, esa experiencia con Uristrell fue brutal.
Sí, eh?
Sí.
Dic, perquè tu la gent t'associa poc a la comèdia.
Sí.
I no, i aquella pel·lícula, si algú no l'ha vist, amb la Leonard Watling, dirigida, com deia, pel Joaquín Oristrell. El Joaquín Oristrell és una passada.
Sí. Y ese es el tipo de comedia que a mí me gusta, sí. especialmente, y que me encantaría volver a hacer, evidentemente. Pero no se escribe tanto, ¿no? Uristrell tampoco trabaja, pero no es tan prolífico, ¿no?
Que vagi molt bé, Golpes, Luis Tosar. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. S'estrena demà, això, al cine.
Sí. Sí, sí.
Recomanem anar-la a veure.
Sí, sí, por favor. Además que venga el primer fin de semana es clave para nosotros.
Sí, això també fa ràbia, que ens hem americanitzat una mica. Ara el primer cap de setmana ho marca tot, eh?
Sí, básicamente, porque si no arrancas bien ya es muy difícil luego que repuntes. Hay casos, a veces ocurre, pero claro, como no te dan tiempo en salas, es mejor que la gente, vamos, que por favor, este fin de semana, Golpes.
Luis Tosar, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Només fins dissabte, a Hipercol i al supermercat El Corte Inglés et tornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Si fas una compra de 10 euros, et tornem 10 euros en xecs màgics. Si fas una compra de 100, te'n tornem 100. I així, en totes les compres.
Només fins dissabte, xecs màgics a Hipercol i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Del 5 al 8 de desembre, Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, estarà present al Saló d'Ocasió de Barcelona, amb 1.000 metres quadrats i una gran varietat de vehicles Mercedes-Benz Certified, híbrids endollables, elèctrics, de combustió i amb totes les garanties de marca. Vine i aprofita les condicions especials de final d'any. Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, t'espera al Saló d'Ocasió a la Fira de Barcelona, plaça Espanya, o entra a mercedesocasion.com.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Amb més de 30 milions d'exemplars venuts arreu del món, torna Brandon Sanderson, el gran mestre de la fantasia moderna. Illes del Caliu Fosc és la seva nova estrena internacional i també s'ha traduït al català. Misteri, màgia i aventures en un món on cada decisió pot canviar el destí. Illes del Caliu Fosc, ja a la venda a totes les llibreries.
Si el teu germà li talla els cabells a la teva nina, truques a la teva mare. Si algú manipula una foto teva amb IA, 017. Si alguna cosa digital et preocupa, el 017 se n'ocupa. 017. Finançat per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Incibe. Govern d'Espanya.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Està prohibit resar i també està prohibit seguir el que diu el papa de Roma.
Collons, no es pot fer res, eh?
Què xerra aquest? Quin idioma xerra aquest?
Xerra llatí, com llatí. Tots.
No. Italià, suposo.
Italià, també, i bueno, ve dels Estats Units.
Clar, és anglès.
Castellà.
Anglès.
Ah, sí?
I català no ho parla?
Català no. El Francesc sí que el parlava una mica,
sí.
Que era molt amic de la Sor Lucía Caram. I en Salvador Illa és més amic d'aquest que hi ha ara.
Perquè no? Et sembla que les dones es coneixen.
Em sembla, podria dir-ho.
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Ara tots els divendres pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar, berenar o sopar, i jo, la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Que hi és, l'àvia? Un petó, àvia? Informa d'IKEA.es.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Si em compro un Skoda seminou, per mi és nou, oi? I si em pregunten? Dic que en tinc un de nou, un de seminou o un de nou seminou?
Vine de l'1 al 8 de desembre a la xarxa de concessionaris Skoda de la província de Barcelona i descobreix descomptes increïbles en vehicles seminous i d'ocasió d'Skoda Plus, que per tu sempre seran nous.
A la finestra indiscreta piquem pedra per trobar les millors estrenes, les millors pel·lícules, les millors sèries, els millors documentals. Descartem tota la runa i ens quedem amb el que val la pena.
Aquesta setmana parlarem de Valor Sentimental, una de les millors pel·lícules de l'any, del retorn de George Clooney i de la nova sèrie del creador de Sons of Anarchy.
Ens assegurem que no et perdis res de bo.
Piquem pedra per trobar diamants per tu. Som La Finestra Indiscreta.
La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. El divendres a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La cançó pendent. No m'agrada a ningú.
A la meva casa, la m'estimen els junguis perquè jo tinc la recepta. M'estimen de
no... Ui, no, això no.
Ai, Armínia, què?
No m'agrada.
Sí, no ens ha deixat temps ni no, per sentir la cançó.
Ni de saludar, ni de saludar Albert Miralles. Què tal?
Què dieu, company?
A veure, què ens portes?
A veure, ara potser no ho esteu endevinant, perquè això que sentiu és una col·laboració d'Ultralon, però la cançó, sí, l'artista, sí, de la cançó...
Sí, ja
és
ni
més ni menys
la Mosca, no?
Efectivament, la petita Esparello.
Sí, no m'agrada
la
gent.
La Mosca. Armínia, saps com es diu la cançó?
La de l'Ataca, no?
La de l'Ataca, efectivament. Es diu Putuguiri, aquesta cançó.
Ah, mira.
Amb minúscules i tot junt, perquè així dissimules una mica més.
El missatge és el mateix.
Directament atacant unes persones que fan riquíssima la ciutat de Barcelona, suposo.
Vinga, crítica social.
En fi, la Farelo petita, o una de les petites, recordeu que té una bessona que es diu Greta i que també fa música. Doncs que saluda gairebé l'any nou amb el que és el seu rotllo, la música de ball.
Mira que deu estar ben avergonyit.
Feu favor de callar.
Amb aquella veu que té i aquella presència i aquestes nenes que li han sortit totes girades.
Aquella calba.
Totes girades, no.
Calba
totes
que
girades i desviades.
Sí. A veure, Albert, què deies?
No, ja està. Això, ja ho tinc dit, que escolteu la cançó, que el que venim aquí és a posar musicote, que diuen els joves.
Musicote. Vinga, doncs, musicote. Albert, moltes gràcies.
Està guapo, eh? Sí? Està guapíssim.
Pregunta, la canció. Està guapo, eh? Està guapo, eh?
Musqui. Els amics se diuen Musqui.
Ojo que parece que las hermanas cada vez se parecen más, ¿eh? Entre ellas.
Es que no te entenc quan parles, sí, sí. Broncano, no sé què m'has dit, no.
Joder, cuánto dinero deben tener, ¿no?
Vinga, va, sí. En el camp. Apa, som-hi. Anem, Albert, fins ara. Anem als temes pendents.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Hola.
Molt bon dia a tothom.
Muchas gracias por este año.
Moltes gràcies, no esperava menys de tu.
Creo que ha habido una evolución a nivel personal y a nivel musical.
La cançó del dia, uah.
Y aquí estoy, poco triste.
Poques ganes, de veritat. Molt desesperat, una mica desanimat.
Para ayudarme también a vivir la música desde otro lado.
Molt bé, moltes gràcies. De la Maya Montero.
Os quiero muchísimo.
Des del dia que em vaig separar, sóc la persona més feliç del món. Hola, adeu.
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Ona Viñamata i Carles Roig. Bon dia.
Bon dia.
Recordeu que des de ja mateix podeu trucar al telèfon del directe al 93-201-7474 si voleu optar a participar al concurs dels divendres, on podreu guanyar dinerons, sí, fins sí, a sí, 200
sí,
euros,
sí.
a més d'un lot de torrons Virgínia.
Els torrons que agraden al Niño
i a la Niña.
I dit avui... això, quins temes tenim avui pendents, Jubany?
Doncs, home, avui hem de parlar de moltes coses, Freddy, perquè sí. l'actualitat no s'atura.
M'agrada molt com ho fas, Frederic. M'agrada molt.
Li agraeixo, però no cal que m'ho digui cada dia. Sí. De boca, gràcies.
A mi,
però...
a mi m'agradaria fer l'amor, com tu dius, les notícies.
Ai, Armínia, sí. sisplau, oh. és que ens està fent sentir còmodes
mentres,
a tots.
Mentres les dius.
Bueno, Armínia, de veritat, si cada dia ha de venir aquí per assetjar una mica Freddy d'aquesta manera, vull dir, no la deixarem ni entrar a l'estudi.
No,
l'estic avisant.
No li ha tocat ni un pèl.
Bueno, m'està agafant el braç ara mateix,
sí.
eh?
És que no me n'adono,
Sí.
Tot això és natural o és que vas al gimnàs?
És bastant natural, Armini, bastant natural.
Clar, és que doncs Andorra, ja està. Com Andorra deia... mengen millor, eh?
Andorra mengen millor que
clar,
nosaltres,
per què? Clar, com volen una ovella, surten al pati, no? L'agafeu i us la mengeu, sí. no?
No és ben bé això, però bueno, és
quilòmetre zero. Sí. Però calli,
sí,
de veritat,
cert,
Armini.
Frederic,
no acabat, no acabat. No hi ha manera.
Fent el suèter, eh?
El suèter aquell d'ahir, sí, sí.
Vaig estar tota la nit, bueno, veig que em sobrarà una mica de llana.
Sí.
Què vols que et faci, potser, unes orelleres, no?, del mateix color.
I el que, com vulgui, en línia, de debò, com vulgui.
Sí, no m'ho sí. diguis dues vegades.
Bueno.
Tu vols
bueno,
que et faci...
Ja, sí, bueno. ja està. Sí. Armínia, segui el seu lloc, de veritat, estigui callada.
Sí, sense agafar, noi, que et bueno. puc girar la cara.
Bueno, va, seguim.
O sigui, que més en compte, eh? Jo que ja veig per on vas.
Bueno, sí. només l'estic acompanyant.
Puc parlar, sisplau?
No he parat de fer-ho en cap moment, eh, Armínia?
On és el Josué?
No hi ha cap Josué a l'equip. Sí. No sé
el dels porros.
Ah, el Joel.
Això,
Joel. Està malalt, no sé. Ens ha trucat,
ens ha trucat
aquest matí i ens ha dit
no
que està malalt.
No pot ser la pesta porcina.
Bueno, està malalt i punt. No cal explicar què
no,
té, pobre.
No, jo ho dic perquè, bueno, ahir no va venir l'Ostrell, bueno, avui no ve el Joel, sí. a veure si demà seràs tu.
Jo?
Sí,
jo?
Bueno, amb aquesta cara que fas, bueno, tu t'has vist?
A mi és la
tots els números per ser el següent a caure.
Va, avancem. Adéu, Armínia.
Cada dia.
Bueno, avancem, sisplau. Va.
Sí, el que estava intentant explicar de fa bastanta estona és que avui hem de seguir parlant de la pesta porcina, efectivament. Sí. Ja són una cinquantena els porcs senglars que s'han trobat morts a la zona de Collserola.
51.
Consellera Parlon, com estem? Bon dia.
Bueno, ara acaben de trobar un altre jabalí morts.
Molt bé, doncs, veu, 52. Sí. Doncs, gràcies per actualitzar les dades, sí.
bueno,
consellera.
Aquí,
és un, tranquil·litza molt saber que està pendent de la crisi.
Clar que sí, estem aquí al peu del canó, Parlon entre tots els comandaments, no? sense dinar ningú, hasta que no controle, bueno, controlem la situació. No?
Ben fet, gràcies, consellera.
De moment tot va bé.
Val.
Si passessi, en cas hipotètic, si passessi que un porc jabalí no? sí. s'escapessi del perímetre de Collserola, pues, tots els ciutadans de la zona de l'àrea metropolitana pues, rebran aquest avís.
Home, també...
Rebrem aquest avís al mòbil si un porc senglar s'escapa de Collserola.
Sí.
És això?
Bueno,
això és el so de les emergències climatològiques.
Ja, no tenim una alarma específica per porcs jabalís.
Bueno,
en qualsevol cas, exacte. Gràcies, consellera. Gràcies.
Molt bé. Hòstia, t'ha escapat un porc senglar.
No. És un simulacre. Si es donés el cas que un porc jabalí s'escapessi, pues, es recomana a la població de tancar-se a les llars,
sí, cadascú a la seva.
Als Mossos,
sí.
i luego pues, tirar pedres a l'animal des de lluny per matar-lo, o bé regressi a Collserola.
Queda clar, consellera Parlon,
molt
moltes gràcies.
Pues vinga, anem parlant.
Vinga, anem parlant.
Anem
més enllà del control que s'està fent a Collserola. Avui al matí de Catalunya Ràdio hem parlat de la necessitat de gestionar la fauna salvatge que viu a prop dels nuclis urbans.
Sí, amb un senyor que es diu Conejero.
Això mateix.
Sí, amb el senyor Conejero, és veritat.
Sí.
I, de tota manera, quan en Freddy parla de gestionar la fauna salvatge que viu a prop d'entorns, vol dir matar animals.
Sí,
vol dir gestionar, vol dir carregar-se.
Bueno, clar, hòstia, és que s'han de matar animals, eh?
A veure, primer, matisem, i primer de tot, vostè qui és? Vostè és?
Jo sóc l'assessor extern de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a la gestió de la fauna en entorns urbans.
Sí, no, però el nom.
Marc Caçador.
Mira.
Com el nano del Barça, eh?
Sí.
És que tothom m'ho diu.
Sí, el senyor Caçador. Llavors, com s'ha de gestionar la fauna que viu a prop?
Pari de disparar.
No, no, és que porto aquí l'arma carregada.
Com s'ha de gestionar la fauna que viu a prop de casa nostra?
No, bé, això no té massa complicació, eh? Vull dir que s'han de... No, és que de vegades penso... S'han de matar tots els animals, eh?
S'han de matar tots els animals?
S'han de matar tots els animals, no.
Home, i tant. No, home, és que, mira, fixa't, això mateix que està passant dels pocs senglars, eh? si ara comencem a córrer pels boscos, no? Comencem a escapar el virus per tot arreu, què farem? Què fotrem? Què fotrem amb el virus? Sí, quedar-nos sense fuet?
Home,
no, és que... Quedar-nos sense pernil?
Clar.
Hòstia, conya, és que pensem-hi una mica, no?
Bueno, potser no cal ser tan dràstic, tampoc, eh? Vull dir que...
No, muerto el perro, adiós la ràbia, no? Que diuen en castellà.
Sí.
Després, a veure, el tema dels coloms, eh? Sí. Els coloms, jo els mataria tots,
sí,
també, eh?
Sí, jo també els mataria tots.
Home, és que ho omple tot de merda, Freddy. Tot de merda. No, són grisos, foten fàstic, tu, no. Després, a veure, altres ocells, els mataria tots, també.
No, els ocells també, tots els ocells morts.
Que, tu saps la ràbia que fa, eh? Que arribes de rentar el cotxe, tens el cotxe net, tot net, deixes aparcat a sota un arbre, i quan el vas a buscar està tot cagat. No, tot cagat, però, va.
Molt bé, sí que molesta una mica, però tampoc caldria exterminar. Sí. Apuntem, en tot cas, porc senglar. Mira, 54, porc senglar, coloms, tots els altres ocells també.
Hi havia un porc senglar que estava cruzant aquí la diagonal, i vaig aprofitar i li casco un tiro.
Molt bé.
A veure, després, cabirols.
Cabirols.
Els cabirols, jo crec que s'han de matar tots, eh?
Cabirols també,
matem els cabirols.
A més, que quin cony d'animal és un cabirol? És que és com un cèrvol, però és molt barat, no? És que, clar, a més, no els veus... No, és que no els veus mai, Freddy, perquè sempre s'amaguen al bosc, no? Vull dir que, per no veure'ls, doncs mira, tant se mal, eh? Només els veus quan travessen la carretera davant del cotxe, eh? I els atropelles, va. Jo els mataria tots.
Molt bé, doncs també apuntem els cabirols.
Els conills.
Conills. És que els conills també els matem, els conills.
Bueno, no puc amb els conills,
eh? Què li passa?
Home, és que per què serveix un conill, eh? Bueno, els del bosc, dic.
Va.
És que, mira si són inútils, els conills, són inútils, que no fan ni cap soroll, eh? No fan ni meu-meu, ni guau-guau, ni bum-bum, ni urrrr.
Com es queixa un conill?
No fan res. No fan res, només estan allà, no? Ai, un saltironet aquí per allà, ai, mira que morgo soc, pam! Pam, mort! Hòstia, és que per què serveix un conill? Fora, eh?
Mira, acabarem abans. Hi ha algun animal salvatge que deixaria viu?
A veure...
El senyor Marc Caçador.
Deixa'm repassar la llista.
Ah, té una llista
apuntada.
No deixaria cap animal viu. Molt bé.
És que, mira, els ossos, emprenya els ramaders.
Sí.
Els llops, emprenya els ramaders.
Sí.
El linx, emprenya els ramaders.
Falta, i si matem el ramader?
Bueno, ara... Retiri això que acaba de dir.
No, els ramaders
no es maten, eh? Sí. Són persones, home, no són animals. Tots morts, tu. Bueno, tot fora, tot net, eh? A més a més, aquestes bèsties deixen molt de pèl.
Bueno, aquesta seria la conclusió del senyor Marc Caçador,
eh? Sí, això sí. Potser deixaria una parella de cèrvols, que copulin, la tardor allà al Pirineu, no? Que això, collons, porta molta gent, no? Les cases rurals...
Això és negoci.
Sí.
Això està bé.
Per mirar, no? Animals fent l'amor, allà, la brava del cèrvol... Aquella cosa que...
Hi ha molta gent que puja a veure la brama del cèrvol.
Sí, fa la brama, per allò... Que dius, hòstia, anar a veure això.
Això és la brama del cèrvol.
És que la gent és imbècil, a vegades. És que la gent dius, hòstia, has d'anar a veure un animal allà copulant i...
Si deixen calés al Pirineu, ja està bé.
És que jo, quan acabin de fer aquesta brama, pom, matats, els mataria.
També, eh?
I fins l'any que ve, tu. Comprem dos més, en un país que té animals, que copulin davant de la gent un altre cop, i pam, i l'any següent un altre.
Va, molt bé, gràcies, Marc Caçador. Canviem de tema, no?
Sí, canviem de tema, però no del tot, perquè parlant d'animals...
Ai.
Avui el Barça comença a comercialitzar el peluix del cat. La mascota del club, que és un gat, per això deia allò dels animals.
Jo el mataria, també,
La mascota del club, des que va celebrar...
Jo quan veig el gat aquell, hòstia, li fotria un tret, me cago en Déu. Vaig al Camp Nou i foten una mascota allà que penso, me cago en Déu, li fotré un tret que la mà...
Senyor Caçador, prou. Ja està.
Jo soc soci,
Bueno... Doncs això és la mascota del Barça des que va celebrar els 125 anys d'existència.
Sí, la mascota cat ha tingut més èxit del que es preveia, de manera que el club en vol treure un rendiment econòmic venent peluixos del cat, que és com es diu l'animaló, a 40 euros cadascun,
Flores, a l'oro! Avui és un dia molt important per la història del nostre club.
President Laporta, com estem? Bon dia.
Avui el nostre cat arribarà a totes les cases del món!
S'ha de reconèixer que la creació de la mascota ha sigut un èxit.
Oh, i tant, Freddy, jo diria que és...
És una cosa, les mascotes, que sempre generen una mica de
revolució. Però funciona com un tiro.
Sí, però funciona.
Mira, jo diria que és el fitxatge més important d'aquest segle. Ens està donant més rendiment que alguns jugadors. Bueno, escolta'm, no penso dir noms, perquè ara estem, no?, està de baixa per depressió.
No està bé
dir-ho. No, hòstia, és que em fot més il·lusió que el Joan Garcia, que els hi vam robar els pericos.
Traiem l'Espanyol d'aquí, que no té res.
Perico que vola!
No ens deixem anar per l'eufòria, perquè, com deia, avui, per fi, comencem a comercialitzar el CAT!
Sí, avui ha sortit a la venda el peluix del CAT, eh? Ara ho dèiem, 40 euros la unitat.
Sí, hòstia, és una nova palanca, eh? La palanca CAT! Quin pare culer no vol regalar als seus fills la mascota més divertida de tot el Nadal?
Està fent una falca, ara.
No, i per celebrar us he portat la mascota en persona. Sí. En CAT! Passa cap a dintre.
A veure...
Passa aquí.
Ostres, la mascota!
Home!
A veure...
Barça!
Un moment, que segui aquí. Un moment, fem-la seure aquí. Per si
segui, segui, mira. Seu aquí. Passa aquí. Seu!
És el
seu.
CAT, eh? El CAT de debò, eh?
Què tal? Com estàs, CAT? No, a mi m'agrada molt, eh?
President,
però no se l'entén.
No, a veure.
És que... Mira, CAT, repeteix amb mi. Barça! Molt bé, és que és com un lloro que repeteix tot el que li dic, eh?
No.
Calla, home, això no li toca, CAT. Què diu? No, se l'acaba d'entendre gaire, la veritat.
No li apreta una mica la disfressa?
Sí.
No.
Crec que està demanant ajuda, eh?
Jo crec que no, és que de vegades... Tantes hores aquí dins, perdo una mica el cap, eh? Però...
En tot cas, parli'ns del peluix que surt a la venda avui, president. Com és? Hòstia, fa alguna cosa o...?
És collonut, Freddy. Va, mira, en tinc un aquí.
Mira,
el tio parla, vale? Si l'apretes ben fort aquí al mig, on té l'escut que li protegeix el cor, diu coses molt culers.
Ah, sí? S'hauria d'apretar?
Sí.
On té l'escut?
Exacte. Mira, apreta aquí.
A veure.
El lolo!
Molt bo!
Ho has sentit o no?
Sí, molt bo.
Fa molta mala, eh? Mira, apreta-li un altre cop.
A veure.
Mira.
A veure, què?
I si pretes dues vegades seguides, mira.
Dos cops seguits?
Toma! Fins de puta!
Això és pels nens?
Sí, clar. A veure, president.
Són els valors del nostre club, a veure.
Això no és culer, però si és la seva veu...
No. Mira, un altre. Víctor Font, bon mià! Un altre cop! Víctor Font, bon mià! Hòstia, és que m'encanta el gat. Víctor Font, bon mià! Víctor Font, bon mià!
A veure, jo pot...
Toma!
Per això, no pots...
Bueno, ja...
Pari d'apretar això.
Víctor Font, bon mià! És que m'agrada molt.
Doncs, no escolta... Compreu-lo!
Ja l'esteu comprant!
Esperem que sigui un èxit de vendes pel club president.
Víctor Font, bon mià! Toma! Fins de puta! Víctor Font, bon mià!
Prou.
No puc parar, ho sento, nois.
Prou.
Fins de puta!
Doncs això, esperem que funcioni bé, com a mínim.
Està fent servir la mascota del club per fer campanya. Pari d'apretar,
home. Sí, exacte.
Víctor Font, bon mià!
Estic posant nerviós.
Jo espero que sigui un èxit, perquè si no, no sé com pagarem l'estadi, eh?
Sí. Bueno, va, fins un altre dia, president Laporta.
Passa aquí, corre, bicho! Víctor Font, bon mià!
Va, ja està. Marxin, sisplau, que hem de parlar d'altres coses.
De Spotify, per exemple.
Hola, me alegro mucho por ti.
Muchas gracias.
Hola,
posa la música.
Spotify, per si algú no ho sap, si no ho ha vist, ha posat a disposició dels més de 700 milions d'usuaris el recopilatori de la música més escoltada de l'any.
Bad Bunny és el més escoltat a nivell mundial i Rosalía només apareix tímidament al rànquing d'artistes espanyols amb més projecció internacional pel fet que el seu nou disc Lux es va publicar fa poques setmanes.
No lo entenc, no? O sea, la meva música és omnipotente, no? És omnisciente, omnipresente.
Rosalía,
no?
Bon dia.
No sé, que he cantat en 13 idiomes justament perquè arribi a tothom, no? O sea, no sé, da igual si eres siciliano o griego o latín, ¿no?
Sí, bueno, el latín no es un gentilici.
¿Acaso la Taylor Swift o Bad Bunny pueden llegar a más gente que yo? No, no crec, no. O sea, canta només en un idioma.
Ja, però Taylor Swift canta en anglès, per exemple.
Exacte, i Bad Bunny en espanyol de retrasada.
No.
És lo que és, no? Yo al Benito lo quiero mucho, pero parla com si tingués una arepa ahí en la boca todo el rato, ¿no?
Sí, és Bad Bunny.
Benito, Bad Bunny, claro. Yo, en canvi, no sé, no és que ho hagi fet expressament, no? Ha sigut com una llamada, no? A cantar en alemán, a cantar en ucraniano.
Tu estàs per sobre de Spotify, de fet, us veus? Sí, ahí som, ahí som. No sé com no ets la més escoltada, Rosalía.
Sí. Ai, ui. Ai, el caçador d'abans. Va, la també catalana Aitana es posiciona en el rànquing de Spotify del 2025 com l'artista femenina més escoltada a tot l'estat espanyol.
Porque todavía te quiero, yo te quiero. Es que es Aitana. Feliz, no, no sé, o sea, debería estar contenta, pero estoy triste, ¿no? Me tengo que parar y decirme, ¿cómo estás? O sea, porque, ¿sabes? Siempre he sentido como que me voy a morir joven, ¿no?
Hombre, no.
Estoy feliz, me siento muy acompañada por todos los fans, es maravilloso. Hombre,
no sé qué estás intentando
dir,
Aitana.
Hola, soy Aitana,
però...
y envío un saludo a toda la oyente de Radio Cataluña.
Bueno, Cataluña Radio.
Es que, ¡buah, madre mía! Es que no sé cómo tomármelo, ¿no? Porque yo siempre digo que el éxito viene un día y luego se irá, ¿no? Y me cuesta mucho hablar bien de mí, ¿no? Yo soy muy exigente, pero he sido muy valiente, ¿no? Lo siento, soy
no
así.
Sé si está muy contenta.
No lo hago a posta, no lo hago para hacerme la guay, ¿vale? Yeah. Esto es mi vida, es que es todo el rato así.
Venga. Va, fem una pausa i obrim el concurs pendent. Va, va, va.
Víctor Font, bon dia!
Avui, la tarda de Catalunya Ràdio, des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
La il·lusió està en marxa.
I ara, a Hipercor i al Corte Inglés, hi ha un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques.
Com ara Playmobil, Barbie, Fisher-Price, Nerf i moltes més.
Totes les seves joguines amb un 20% de descompte directe fins al 8 de desembre.
A la botiga web i app.
En Tito i en Jonsi s'han amagat a 10 paisatges naturals de Catalunya.
Tito!
Busca, busca, que en aquest llibre també descobriràs més de 100 animals i plantes pròpies del territori. Tito, on ets? Un gran regal que tens disponible a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Programa especial des de la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara. La FIL de Guadalajara és una de les trobades més importants al món del llibre i aquest any, amb Barcelona com a convidada d'honor, hi serem amb un Ciutat Maragda especial fent costat al llibre en català.
Especial Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Aquest dissabte a la 1 del migdia, en directe des de la FIL de Guadalajara, Mèxic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Miri, Mr. Police, tot això és per la meva filla. Bon menjar de casa, good food, amb denominació d'origen i indicació geogràfica protegides.
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorcatenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, a Catalunya Ràdio. Al desembre, al Teatre Gaudí de Barcelona, Cunyades. Una comèdia d'embolics i humor àgil amb Jordi Ríos, Mònica Pérez, Fermí Fernández i Míriam Tortosa. La Berta i la Sara són dues cunyades que dominen absolutament els seus marits. Quan mor el seu sogre, veuen l'oportunitat de conquerir el negoci familiar. La lluita entre cunyades tot just acaba de començar. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
BCN Clàssics presenta el concert de Nadal amb la Simfònica d'Alacant i Josep Vicent. El 17 de desembre, al Palau de la Música Catalana i sota la direcció de Josep Vicent, interpretaran el Llac dels Cignes i el Trencanous de Tchaikovsky. Més informació a bcnclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
I ja tenim en línia el concursant, el Javi. Javi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Com estàs? Des d'on truques?
Molt bé. Doncs mira, ara mateix estic a Montornès del Vallès.
Molt bé. Parat. Des de Montornès.
Maco Montornès del Vallès. Sí.
Bueno, no soc d'aquí, eh?
Val.
Parat.
Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, Javi, avui a l'Hot de Torrons Virgínia serà teu si respons correctament a aquesta primera pregunta que et faré, que és de la categoria baixa mèdica.
Emi.
Javi, has notat alguna cosa diferent al matí de Catalunya Ràdio d'avui o al d'ahir? Exacte.
Ah, sí,
què has notat?
Home, que el presentador no hi és.
Molt bé. Has notat que en Ricard Ostrell no hi és. I per què no hi és, en Ricard Ostrell? Et deus haver preguntat a continuació, Javi.
Doncs això no... m'he preguntat.
Veus? Doncs no hi és perquè en aquests moments es troba convalescent d'una operació en la qual li han posat pits.
No!
No és això. L'han operat d'una hèrnia discal. Em preguntes que com es troba. Javi, gràcies per preguntar-ho. Doncs es troba bé. Ens consta que s'està recuperant mentre escolta música de David Bowie i llegeix L'art de la guerra de Sun Tzu, que no sabem quina de les dues coses és més preocupant. De la mateixa manera, hem preguntat als metges que han dirigit l'operació si després d'aquesta intervenció en Ricard Ostrell haurà après a dir coses com Santos, Cerdán o Getafe, però ens han dit que no, que seguirà dient Santos, Cerdán i Getafe.
Getafe.
Atenció, que ara ve la pregunta, Javi. De quin municipi de Catalunya és originari en Ricard Ostrell? Si ets oient del programa, crec que alguna vegada,
alguna,
al llarg dels anys,
alguna,
ho ha dit. Temps.
No em donis respostes, ja te la dic jo, si vols.
A veure.
Va. Sí?
Sí, 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 endavant.
De Sabadell.
Va, de Sabadell!
Sí, senyor, molt bé, Javi! Sí,
Javi, impecable. Ben jugat, Javi. Anem al butlletí i anem a... després fem la continuació del concurs, eh?
Molt bé.
Continua tu parat, aquí, Montornès.
Sí.
Sí, aquí parat.
Vinga.
Sí,
no baixis del cotxe.
Va, Javi, eh? Va, Javi.
Fins ara, Javi. Anem a les notícies i tornem, va.
Vinga.
Molt
bé.
Fins ara.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. La Comissió Europea salva la majoria d'explotacions de porc de Catalunya de no poder exportar la carn fora. Ha limitat l'àrea de restriccions des d'on no es podrà exportar a la zona de seguretat de 20 quilòmetres al voltant de Cerdanyola del Vallès, on hi ha el focus de pesta porcina africana, en total a 91 municipis a partir d'ara. En deixa fora, però, les comarques amb més caps de bestiar, com Osona i el Segrià. La Unió Europea confirma així la regionalització de l'impacte de la malaltia que reclamava el sector per limitar la crisi. Aquestes mesures de control es mantindran de moment fins al 28 de febrer. Ignasi Pons és el secretari de la Federació d'Empresaris de la Carn i Indústries Càrnies.
La decisió de la comissió creiem que pot marcar les decisions d'altres països, no? I així ho ha fet el Regne Unit. Ara el treball que ens queda és convèncer el resto de països extracomunitaris de que s'agafin a la decisió publicada per la Unió Europea, no?
Més notícies, Natàlia Ramon.
El síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici per una possible discriminació territorial a pacients d'ictus. Ho fa perquè els hospitals de Lleida i també de Tarragona no donen les mateixes opcions de tractament que els de Barcelona i Girona. Lleida, Pere, Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. El síndic argumenta que els ictus més greus, els que s'han d'intervenir fent un cateterisme, només es poden atendre a Lleida i Tarragona en horaris limitats i mai durant el cap de setmana, tal com ja vam informar en aquesta emissora. Això contrasta amb els hospitals de Barcelona i Girona, que ofereixen aquest tractament les 24 hores del dia als 7 dies de la setmana. Aquesta tècnica és una de les més efectives per reduir les seqüeles de persones que han patit aquesta patologia. Segons la sindicatura, aquest desequilibri territorial obliga molts pacients d'ictus a tractar-se a Barcelona amb el possible retard assistencial que aquest fet comporta. En aquest sentit, ha recordat que l'evidència científica ha demostrat que el retard en l'inici del tractament d'ictus redueix significativament les possibilitats de recuperació. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
Els governs d'Espanya i el Marroc es reuneixen avui a la Moncloa enmig d'un clima de sintonia entre els dos països veïns després del gir de Pedro Sánchez sobre el Sàhara Occidental. La trobada acabarà amb la signatura d'una desena d'acords en matèries com pesca, agricultura o lluita contra els extremistes. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
Bon dia, i no es preveu ni roda de premsa ni compareixença sense preguntes de Sánchez i el primer ministre marroquí, com a molt un comunicat conjunt on, segons la premsa oficial marroquina, el seu govern espera un nou compromís d'Espanya amb les seues aspiracions sobre el Sàhara Occidental. El representant del Front Polisario, Abdullah Arabi, adverteix Sánchez de les intencions de la monarquia alauita.
Si no pone freno a las pretensiones expansionistas de Marruecos, una vez consolidada la ocupación del Sàhara Occidental, el siguiente paso sería, sin duda alguna, Canàries.
A banda d'una reunió entre Sánchez i el primer ministre del Marroc, hi ha previstes també 7 trobades bilaterals de ministres per la banda espanyola capes de sumar. Dani Sanviaja, Catalunya Ràdio, Madrid.
L'alcalde de Salt, el gironès Jordi Vinyes, anunciarà demà oficialment que deixa el càrrec després de 10 anys al capdavant del consistori. Vinyes mantindrà l'escó com a diputat al Parlament per Esquerra Republicana. Girona, Clara Jordan.
Hola, bon dia. Viñas explicarà demà els motius de la seva decisió que implicaran canvis al consistori de Salt. Primer, com que deixarà l'acte de regidor, s'haurà d'escollir el seu relleu dins el grup d'Esquerra Republicana. Després, entre els membres del grup, s'haurà de designar nou alcalde. Viñas va accedir a l'alcaldia de Salt el 2015. A les últimes eleccions municipals, el 2023, va obtenir 6 dels 21 regidors del consistori. Governa gràcies a l'acord que va arribar amb Junts, que va obtenir 4 regidors. Viñas explicarà els motius que l'han portat a deixar el càrrec al municipi gironí, tot i que es mantindrà com a diputat. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
Esports, Marta García.
Dia de Copa, 3 eliminatòries amb equips catalans que completen la segona ronda, les 7 Atlètic Balears Espanyol, amb 22 jugadors convocats i descans per al porter Dimitrovic i els defenses Calero i Romero. Són novetat el porter del filial Llorenç Serret i el migcampista Ferran Gómez. També a les 7 Sabadell Deportivo i a les 9 Sant Andreu Celta. Ahir eliminacions del Girona i el Reus en la Lliga. La victòria del Madrid ahir al camp de l'Atlètic Club per 0-3 ajusta la classificació al capdavant, però el Barça se manté líder amb 37 punts, un més que els blancs. Per cert, el Club Blaugrana comunica que totes les entrades disponibles per al partit contra l'Eintracht en la Champions del pròxim dimarts dia 9 seran exclusives per a socis i sòcies. La decisió s'adopta amb l'objectiu de vetllar per la seguretat de l'afició blaugrana a l'hora que se'ls dona també prioritat absoluta.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
I a aquesta hora donem veu, com sempre, una bona causa. Avui, en nom de Rels Fundació, saludem la periodista Alba Riera. Alba, bon dia.
Hola. Coneixes aquella cançó tan maca d'en Jaume Sisa que diu que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú? Aquests dies l'entonaran des de Rels Fundació per recordar-nos que el carrer és un espai per a tothom, però que no pot ser la llar de ningú. Per això ens demanen que aquest Nadal col·laborem amb l'entitat, que treballa des de fa més de 35 anys perquè no hi hagi ningú dormint al carrer. Entra a relsfundació.org i fes el teu donatiu. Gràcies i bones festes.
Fundació Arrels.
Vinga, continuem amb el concurs pendent. Javi, continues per aquí, no?
Sí, aquí estic.
Vinga, doncs el Javi ha superat la primera pregunta i ara juga per aconseguir la màxima puntuació a la segona i, per tant, venir divendres a guanyar diners.
Vinga, Javi, t'hauràs d'enfrontar una pregunta de la categoria actualitat en què, més enllà de demostrar que estàs al corrent de les últimes notícies en àmbits com la política, l'economia, la cultura, l'esport, hauràs d'acreditar habilitats extres que un jurat format per en Frederic Vincent, avui l'Armínia...
Què em dius, Armínia? Home, Armínia, no gran... podré votar.
És que tenim tantes baixes que, avui... que avui votaràs tu, Armínia. I jo mateix, doncs, et puntuarem. D'acord, Javi?
D'acord.
Doncs va, som-hi.
Vinga, doncs, estic cagat, eh?
Probablement, Javi, en els últims dies s'ha sentit a parlar d'una malaltia que està afectant els porcs senglars de la zona de Collserola i que de moment ja s'ha cobrat la vida de 50 animalons que fins fa poc vivien feliços en aquells paratges jugant entre ciclistes i alimentant-se de les escombraries que dia a dia els proporcionàvem. Aquesta mortalitat de senglars ha encès totes les alarmes de les autoritats competents que no han dubtat a enviar fins allà tots els serveis d'emergències i fins i tot l'exèrcit espanyol. Però lluny del que et puguis imaginar, Javi, aquesta diligent i ràpida reacció per part de les autoritats no respon a una mena d'amor incondicional pels porcs senglars, sinó a una por desmesurada a que la pesta porcina s'escampi i engegui a rodar un sector econòmic importantíssim al nostre país, com és el sector porcí. Uns quants països ja han deixat d'importar carn de porc catalana, cosa que ha provocat les primeres pèrdues econòmiques i els primers acomiadaments a empreses del sector. La situació és tan delicada, Javi, que si el conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca pogués solucionar la crisi fent el boca a boca a tots i cadascun dels porcs que hi ha a Catalunya, ho faria de gran. És per això, amic concursant Javi, que avui et demanem un exercici complicat, però necessari. Javi, et demanem que, per tal d'ajudar les autoritats sanitàries, intentis reproduir primer el so d'un porc senglar sa i després el so que faria un porc senglar afectat per la pesta porcina africana.
Molt bé.
Aquí hi ha un matís que nosaltres hem de detectar i que valorarem. D'acord, sí. Javi?
Sí, d'acord, d'acord.
Doncs, si et sembla, comencem pel porc senglar sa. Endavant.
Aquest és el sa.
Sí.
Aquest
és el sa.
Va.
Sí, doncs, molt bé, eh?
Molt bé, molt bé. Jo crec que de moment ho estem fent bastant bé, Javi. Va. Sí. I ara el porc senglar afectat per la pesta porcina.
És una gallina. És un colom.
Això ja em perdonaràs, que és un colom, eh? Ha de passar, bueno,
eh? Molt bé.
És el game over del Super Mario.
Ah, sí. Molt bé, molt bé.
Un referència cultural i tot.
Pot tornar a fer el porc senglar?
Sí.
No sé. Aquest està molt bé. A veure, sí. Aquesta és la seva resposta. Puntuem, doncs. Comencem per tu, Armínia.
Jo li poso un 8.5.
Un 8.5.
Claríssima, Pedro.
Un 8.5, molt bé. Freddy.
Jo li poso un 9.
Un 9.
És a dir, trobo que un punt de creativitat.
Jo li posaré... A mi el porc senglar sa està molt bé. El malalt no tant. Va, un 8, un 8.
Un 8. Un 8. Doncs tindríem...
16.5 i 9, que 25 i mig.
25, sí.
25 i mig,
això mateix.
Vale.
Doncs molt bé, Javi, 25 punts i mig, està molt bé.
Ja
compararem amb els altres concursants que han participat durant la setmana i, si de cas, ja et trucaríem.
Això mateix. Javi, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adiós, maco, adiós. Adiós, adiós.
Doncs el deixem aquí, no? Ja
en
tinc prou.
Sí, sí, ho deixem aquí. Va. Perquè si no, el Peyu s'enfadaria. Si ara seguíssim, ell ha fet una feina.
T'ha quedat molt bé. Frederic, molt bé t'ha quedat avui el programa.
Deixi-ho estar.
Sí, mira, que et trobaré els suèters.
Els suèters, sí.
Mira, a veure's.
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres,
l'espai de reflexió a la tertúlia.
El fet d'exposar els fills en una xarxa té una connotació d'abstracte i de generalitat que penso que es pot regular. El fet de portar-nos a l'escola...
Et trobem a faltar el
gos
de la Llucia.
Com es diu, Llucia, perdona?
T'està exposant, eh?
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Escolta sempre, bueno, tu i en Bowie també. Va.
A causa d'un brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania que no accedeixi al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot, ubicat a Cerdanyola. D'aquesta manera, evitarem la propagació de la malaltia i en podrem minimitzar les conseqüències, ja que és molt contagiós entre els porcs senglars i els porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Hola, sóc el Raül, el que t'acaba de fer una rascada per can. Sé que t'esperaves el meu telèfon en comptes d'aquest dècim de Nadal, però he pensat que per què no totes dues coses alhora. Aquest dècim diu, em sap greu, compta amb mi i amb la meva assegurança. Així doncs, espero que ens toqui que el toc que t'he fet s'arregli aviat. Firmat un veí que no t'ha vist, però que espera veure't aviat. Jo, quin tio més maco.
22 de desembre, Loteria de Nadal. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Qui hauria dit que Liz Taylor i Ava Gardner convertirien la Costa Brava en un plató universal? I que una pel·lícula de Berlanga amb figurants de Manresa seria la primera nominada als Oscars? Aquesta i altres històries a La Gran Il·lusió. Dilluns, estrena de la segona temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Només fins dissabte, a Hipercoll i al supermercat El Corte Inglés et tornem totes les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria en xecs màgics. Totes! Si fas una compra de 10 euros, et tornem 10 euros en xecs màgics. Si fas una compra de 100, te'n tornem 100. I així, en totes les compres.
Només fins dissabte, xecs màgics a Hipercoll i supermercat El Corte Inglés. Què necessites aquest Nadal?
Filla, sí, ja hem aterrat a Londres. Estem encallats a la duana amb ta mare.
Autèntic pa de pagès català amb IGP, Mr. Police, Gothic in Crec. Olori, olori. Oh, fet a mà, eh?
Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
Amb certification.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.
Les finals ja són aquí. Només els millors del món tenen bitllet a Barcelona. La batalla final per la glòria al Palau Sant Jordi. Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona, de l'11 al 14 de desembre. Aconsegueix la teva entrada a www.premierpadel.com/tourfinals.
Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra. Catalunya.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Què? Què s'ha de fer avui?
Sí, res de bo. Qui ens visita?
Una actriu mallorquina, la Júlia Truyol.
Ah, la de la Calòrica.
Senyor, la mateixa.
Parlar amb col·legues de professió sempre és interessant.
I la Mercè ha parlat amb un català que treballa al Cirque du Soleil.
Què dius ara? Sí. Però si aquí només hi treballen els més bons i prou, eh?
I què vols dir amb això? Que els catalans no podem ser bons en res?
No, i tant, collons, i tant, que si visca Catalunya!
Que farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i dedicarem el capítol als dards.
Als dards, eh? Ja, tens punteria, tu?
A veure, vols posar-te una poma al cap, a veure si l'encerto?
Sí, home, boig, em foradaries el cap encara. És de les poques coses que tinc bones.
Bueno, fem una cosa, baixa't els pantalons i aguantes la poma així entre els genolls.
Què collons dius? Això ho feu a casa teva amb la teva dona?
No, home, no, era per fer una prova de punteria.
Ah, punteria. Els dards, hem de parlar dels
avui
dards.
Avui farem els dards,
els
sí.
Dards, eh?
Calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
He vist el batlle!